A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Sovint sentim desitjos de canviar, canviar de casa, canviar de feina, canviar les relacions, canviar de vegades fins i tot de vida. Quan això passa, alguna cosa es mou dins teu i el mode recerca s'engega. Ara, enmig d'una pandèmia, sembla que fins i tot canviar és més difícil i més lent, com si hagués d'anar a un ritme forçadament pausat o en mode repòs. El que està clar és que el mode repòs pot arribar a exasperar quan és imposat o quan al teu cervell hi bullen idees que vols portar a terme i no pots o tot requereix un temps d'espera. Si més no, el que se m'acut és que en lloc de posar-nos-hi de cul, per què no aprofitem el temps? Per què no ens preparem pel canvi? Avui a la ciutat que cura, parlem d'aprofitar el temps per reconstruir-se, replantejar-nos i fer canvis en un dels àmbits que més hores ens ocupa, la feina. Jo sóc Mercè Milan, la teva infermera de capçalera, i t'acompanyo una estona amb el meu podcast de salut i bons hàbits. Si toca esperar, esperarem, la qual cosa no vol dir que ens quedem de braços plegats, i això passa per no perdre de vista, ser més actius, nodrir l'esperit d'aprenentatge i preparar-nos de debò per allò que volem canviar. Si més no, us convido a llegir una miqueta per construir unes bases sòlides, per no estavellar-nos després en objectius mal plantejats, premisses errònies o canvis sense fonament. Gener és el mes dels objectius i dels propòsits per excel·lència, però sovint les bones intencions cauen en picat en dues o tres setmanes. Sabeu per què? Perquè, simplement, no estan ben plantejats o no són vitals per nosaltres o realment, tot i voler alguna cosa, no la desitgem realment ni estem motivats per aconseguir-la. Perquè una cosa és voler i l'altra és sentir i estar disposat. Ben diferent, oi? Així que, en lloc de veure tot allò que no podem fer, anem a aprofitar el temps per saber com fer allò que sí volem de debò, des del cor, per construir un futur millor per nosaltres mateixos. Per començar, avui us presentaré tres llibres. Som-hi en canya de la bona perquè la ciutat que cura no para de treballar per vosaltres amb recursos i amb la convidada sorpresa d'avui. D'entrada, Ruth Harris, metge i psicoterapeuta amb La trampa de la felicitat. Com diu l'autor, aquest llibre és un viatge a l'estranger on moltes coses ens semblaran noves i estranyes. D'altres ens resultaran familiars i certament una mica sutilment diferents. Cal fer la lectura com un viatge amb calma, sentint els capítols a poc i sense ànim d'anar devorant-los. Descobrireu els mites erronis sobre els que construïm la nostra vida i que fan que la vivim amb una sensació de fracàs, frustració, decepció constant. Senyores, senyors, i si resulta que la vida és així? Mita 1. La felicitat és l'estat natural de tot ser humà. Això és un mite. No us perdeu la lectura. Mita 2. Si no eres feliç, és que tienes algun defecto. Llegiu-lo, llegiu-lo. Mita 3. Per construir una vida millor, cal desfer-nos dels pensaments negatius. Ojo! Mita 4. Hauries de ser capaç de controlar allò que penses i sents. Aquest capítol, on s'expliquen els mites, haurien de ser de lectura obligatòria per tothom. Són 5 pàgines. Aprofiteu-lo, busqueu-lo. Val molt la pena. A partir d'aquí, llegiu com tot això es desmunta i quina és la proposta que ell construeix per viure una realitat més conscient i propera als nostres valors, sense que el patiment ens faci tant de mal, però acceptant que el patiment és, en certa manera, part de la vida. Seguirem amb una bofetada de realitat del mateix Russ Harris. En aquest llibre trobareu l'ajuda per sobreviure a moments de crisi. Una bofetada de realitat adopta moltes formes distintes, diu i explica. De vegades que s'assembla més aviat a un cop de puny. La mort d'algú que estimem, una malaltia greu, un divorci, la pèrdua d'una feina o un accident terrible, o potser una traïció inesperada. De vegades la vida és poc suau. L'enveja, la solitud, el ressentiment, el fracàs, la decepció, el rebuig també poden fer molt de mal, però qualsevol que sigui la forma en què la bufetada de la vida et rossegui la cara, sempre fa mal. I la majoria de nosaltres no sabem ben bé què fer amb el dolor, no estem acostumats ni entrenats. Una bofetada de realitat t'ensenya un camí de quatre parts per guarir, per sanar les crisis, basant-se en la teràpia d'acceptació i compromís. En aquest llibre podeu aprendre a trobar la pau enmig d'aquest dolor i penso que, tot i que puguin ser paraules que resumeixen aquest llibre, el contingut val molt la pena pels moments en què estem immersos. Redescobrir la calma enmig del caos és com la vitamina que hauríem de prendre cada dia quan ens aixequem. Convertir les emocions difícils en saviesa i compassió. Trobar satisfacció fins i tot quan no pots aconseguir allò que vols. I sanar les teves ferides per ressorgir més fort que mai. Un cop situats dins del planeta Terra i lluny dels mites que ens fan créixer pensant que vivim en un conte de fades, si no menjaves perdius i no eres feliç, és que alguna cosa anava malament. Doncs no. Comencem pel principi. Comencem per tenir les coses clares i saber on estem. Recomano un altre llibre, però abans una miqueta més de sintonia. I amb música, presentar-vos Qüestió de confiança, del mateix autor. Perquè si alguna cosa trontolla ara, és precisament això, la confiança, que ja no només en el sistema, en el futur o en la vida, o en nosaltres mateixos. Si et passa que és la falta de confiança el que et paralitza i creus que això és la causa del teu bloqueig, tots sabem que quedar-se bloquejat per falta de confiança no és una sensació bonica i estem sotmesos a moltes pressions. tant sigui com sentir-te segur per fer noves amistats, com continuar amb la teva carrera o amb el teu projecte, com aconseguir objectius importants, aquest llibre et pot ajudar a desenvolupar precisament aquesta confiança a base de tècniques, que són un mètode creat per aquest senyor, el doctor Russ Harris, que parla del mètode de la psicologia d'acceptació i compromís, del qual té altres llibres. Però per començar, jo em dedicaria i em centraria en aquests tres i en algun més que anirem anomenant durant el programa. Així que, a poc, immersos en aquests paràmetres que ens ajudaran a aprofundir, a hibernar i a reduir la nostra activitat externa per anar entrant cap dins, a partir d'aquí començarem un procés d'hibernació. I per què d'hibernació? Doncs perquè és el que ens toca, o sigui, estem mig confinats, perimetralment, sense perimetralment, internament, externament, i ens ho hem d'agafar bé perquè no queda altra, i de fet les temperatures ajuden a que et quedis una miqueta a la teva cova. Ara, que ja sé que tindreu uns bons acompanyants a la vostra tauleta de nit mentre feu una infusió, us introduiré en una nova estructura.
J'ai décidé de me faire du bien, de me faire couler un bain, d'étaler toutes les photos de moi, de les commenter de haut en bas. Je vais m'envoyer des fleurs.
Ara que ja sé que estareu ben ocupats i nutrireu bé la vostra ment, el vostre cor i la vostra ànima, que nevi el que vulgui, una bona xocolata calenta i a gaudir de la vostra aventura. Avui us acompanyo una estoneta en aquest camí de la recerca del benestar, molt a prop de dur una salut plena. Parlarem de com fer per gaudir precisament d'una feina plena. De com fer-ho quan potser l'única opció és crear una feina nova. Què? T'animes?
Mes a tu de m'adorer de bout en bout. Je vais m'envoyer des fleurs.
La nostra convidada d'avui és consultora de màrqueting creatiu i co-founder d'Espai Factoria. Creadora de Master Heart, comunitat de dones emprenedores. Acompanya emprenedors conscients i impulsa negocis amb estratègies de màrqueting i comunicació. Amb tots vosaltres, Núria Ríos. Benvinguda, Núria.
Gràcies, Mercè.
Gràcies a tu per ser aquí. Encantadíssima.
Igualment.
I superagraïda, sincerament. Bé, ja que no hem pogut parlar, perquè les cafeteries estan tancades,
cert,
i fa molt de fred al carrer. Gràcies que vaig sabent de tu pels inputs que vas publicant. Em va fer molta curiositat, no?, saber els teus nous projectes, i per això vaig decidir que havies d'estar aquí, i aquest mes de gener era ideal, perquè crec que el teu projecte és molt engrescador i molt, molt xulo. Així que, res, què ens expliques? Com ens situem i com s'enceten els nous projectes aquest any?
Molt bé, Mercè. Abans de res, encantadíssima d'estar aquí, ho saps? Que és un plaer retrobar-me amb tu. I és veritat que si ho podem fer en una cafeteria amb un cafè pel mig o una tassa de te, però aquí és fantàstic. Bé, doncs, com tu dius, hem encetat aquest any amb un projecte que és la Far Session, no? Que és això que et va connectar, de dir, ostres, Núria, què és això de la Far Session, no? Que és això que ens connecta i avui em porta aquí a compartir amb vosaltres. Bé, com tu dius, jo sóc consultora de màrqueting creatiu i conscient, no?
Sí, això jo ja ho sé, però els qui t'estaran escoltant estaran en candeletes esperant que ens expliquis què és això del màrqueting conscient.
Molt bé. Mira, el màrqueting conscient per mi és aquell màrqueting que neix de dins cap enfora, no d'en fora cap a dins. És a dir, que neix des de connectar amb la teva essència, de connectar amb els teus talents, de connectar amb el teu propòsit i des d'aquí regalar-lo al món.
Que bonic.
I és així com funcionen els projectes. M'he apuntat una frase que tu has dit ara a l'inici, que deies, una cosa és voler i l'altra és sentir.
I tant.
Sentir. I quan deixem pas aquesta intuïció, moltes vegades jo, hi ha clientes que els dic, a gent que acompanyo, que els dic, porta-ho al teu cos, com ho sents això? Saps? Perquè ja sols amb la forma que ells m'estan compartint, bueno, perquè potser hauríem de fer aquest llançament, potser... Els dic, porta-ho, com ho sents? I aquí està la resposta.
Ostres, que consultora de màrqueting porti el cos, això sí que ja és la bomba. Clar, clar que sí, és una altra manera de sentir.
Bé, de fet, jo porto molts anys en màrqueting. Vaig estar en una multinacional com a consultora de màrqueting i vivia un altre tipus de màrqueting, no? I llavors, quan jo vaig tindre l'opció de canviar i començar a emprendre el meu projecte, no? Entrar en aquest món que en el fons, bueno, en aquell moment em semblava com un món com fascinant, com molt romàntic, no? Que és el món aquest de l'emprenedoria, que aquí també donaríem per parlar moltíssim, no?
El romanticisme
de l'aprendre, després el que et vas trobant en aquesta muntanya russa fascinant, no deix de ser-ho.
No, però, no, distret però és una... estàs.
Exacte. I allí és quan vaig anar trobant aquest camí meu, no? Perquè fins i tot vaig passar algun procés d'entrar en conflicte en un màrqueting agressiu, no? De dir, vale, sí, jo vull acompanyar la gent a que comuniqui els seus talents, a que tregui els seus projectes, a que trobi aquests canals i aquestes vies de comunicació per arribar a la seva tribu.
És curiós això que la paraula que has utilitzat de conflicte, no? Sembla que en qualsevol branca professional, en el moment en què ja vols fer o passes a la paraula conscient, hi ha una etapa en la que entres en conflicte l'has de passar. O sigui, això no t'ho estalvia ningú, eh? Mm. Però sí, suposo que això és part d'aquest creixement que et fa anar en evolució.
Sí, totalment. I la paraula conscient també, atenció, saps? L'hem d'agafar entrecomillada perquè bé, quan alguna cosa s'utilitza tantíssim, doncs no sempre s'utilitza amb els usos que volem. Vull dir, per mi conscient no passa per espiritualitat, no? Que
no, moltes vegades
estem barrejant molts conceptes. Per mi conscient passa per això, per respectar qui ets tu, per respectar què has vingut a fer en aquest món, per respectar els clients, de la manera com ens comuniquem. No és necessari un màrqueting agressiu. Sí que has de trobar els teus canals i les teves vies en què tu et sentis còmode, no? Tu mateix has trobat aquest fantàstic podcast per comunicar-te amb la gent i fer arribar els teus talents i els teus coneixements, però no tothom sent còmode en aquest canal d'utilitzar la veu o d'utilitzar la seva imatge, no?
Exacte. Jo, de fet, m'ho plantejava perquè després te preguntaré sobre les xarxes socials, com o no, no? Mm. I em qüestiono que tinc claríssim que no és el meu canal perquè jo m'hi he de forçar per publicar o puc compartir alguna cosa en concret, però no flueixo amb allò, m'he de forçar. En canvi, aquí doncs, no he de forçar res i, a part de que m'ho passo molt bé, és com molt més gratificant. I tothom, m'imagino, que precisament té aquest mitjà que tu acompanyes a trobar, no?
Clar, és meravellós que el trobis, no? I diguis, aquest és el meu canal, no? I quan el trobes allí, llavors ja flueixes, ja està, ja t'és igual tot. T'és igual les hores en què connectes,
ah, sí,
no?
Sí, sí,
és com, no?
Sí, és veritat.
És divendres, ja estem aquí perquè estem meravellades, no? Sí que és cert, també és cert, Mercè, que per exemple, Instagram, no? Per parlar d'una de les xarxes que ara... doncs estan més actives i que ens ajuda més a trobar el nostre client, bé, doncs depèn de quin projecte tens, és necessari estar-hi. Però bé, pots acompanyar de gent que t'acompanyi en això, no? Jo a vegades els dic a les noies aquí, companyes, bé, que no ens plantejaríem tenir, si tenim una botiga física, no ens plantegem tenir un aparador que no canviem cada X temps, o que és un aparador que no està ordenat, que no està amb un criteri visual, o que està ple de pols, això ni ens ho plantegem, per molt que ens agradi treure la pols de l'aparador, o som més o menys creatives en el moment de muntar-ho, però això ni ens ho plantegem. Per tant, Instagram és el nostre aparador.
Olé, olé,
aparador. Per tant, aquí, bueno, doncs de vegades sí que hem de forçar una mica. Això no vol dir que tu hagis de sortir en tots els vídeos. No m'agrada fer stories, doncs no cal que sigui la teva cara i si et sents bé, doncs endavant, però si no... I hi ha molta barrera mental. Moltíssima.
Això és que ho tenim amb tot. Moltíssima. O sigui, barrera mental, amb qualsevol cosa, però a què et refereixes exactament
pues
en aquest
final,
àmbit?
Al final el que convido és a prova, què passa, com et sents? Què és el que... O com a mínim parar-te a dir... Què és el que em bloqueja a posar-me davant d'una story, per exemple? O posar veu, o posar-me davant d'unes fotos. En el cas de que estiguem parlant d'una marca personal, si estem parlant de producte, és una altra cosa. Però en cas de marca personal, què és el que em bloqueja penjar aquesta foto? Llavors, com a mínim, aturar-nos i sentir-ho, de dir, bé, que hi ha aquí una veu interna que m'està dient que jo potser no sóc prou per comunicar, una veu interna que potser m'està dient que no quedo bé a les fotos o que no tinc una veu única per compartir.
Escolteu bé, eh? Escolteu aquesta veu interna, que aquesta veu interna passa per darrere, com dic jo, passa per darrere del clatell, va molt ràpida, però és la que ens limita a moltes coses.
Totalment, no? Totalment, aquest crític intern que ens boicoteja. I que, jo crec que en el camí de l'emprenedoria hi és molt present i està identificat com el síndrome de l'impostor.
Ai, senyor, el síndrome de l'impostor o no? Clar, tu en les Far Session, precisament, suposo que el que fas és fer aquesta reflexió, no?, davant de la persona que vol iniciar o vol encetar algun projecte. Però explica'ns més en detall per si algú li pot anar bé,
i tant,
aquest, que crec que per descomptat.
Mira, les Far Sessions són tant per gent que inicia un projecte com per gent que ja està en projectes iniciats. De fet, demà tinc una Far Session amb una noia que fa 6 anys que té el seu projecte. Però és un moment d'aturada. Llavors, la Far Session ve de la paraula far, no? Jo, de fet, jo compartia amb 2 definicions. Una és el far, que és el lloc que ens guia cap allà on nosaltres volem anar, el nostre focus. I després també ve el joc de far en anglès, d'arribar lluny, no? De caminar lluny.
Ah, molt bé.
Lluny.
No l'havia captat jo, aquesta, eh? Però sí, sí, té doble...
Si ens serveix la del far inicial, doncs perquè, sí, per entendre que és això, no? Per mi, tenir el focus clar cap allà on nosaltres volem caminar és part de l'èxit del projecte. Si nosaltres sabem on volem arribar, ens podem preguntar, aquest pas que jo vaig a fer m'aproxima o m'allunya del meu projecte?
Molt llavors, interessant.
Clar, llavors, això ens ajuda a construir una sèrie d'estratègies i accions per arribar allà on nosaltres desitgem. Llavors, en la Far Session el que fem és... comencem treballant la part del que anomenem en màrqueting. Intentarem utilitzar paraules d'aquests.
Paraulotes no s'accepten,
perquè
gràcies.
Perquè m'entengueu, però pel que li anomenem el target, que seria el nostre client ideal. I aquí també és un moment en què m'agrada molt aturar-me, perquè és importantíssim que nosaltres entenguem quines són les necessitats que té aquest client al que nosaltres volem connectar.
Sí, amb tot això que estàs dient, em ve la reflexió, no?, de precisament la importància d'aturar-nos, perquè d'alguna forma, tant si emprens com si no emprens, com si vols canviar de feina, com si ja t'està bé la que tens però vols millorar, la dispersió és ara el pa de cada dia i és tan fàcil desviar-te dels teus objectius que jo crec que cada dia t'hi desvies i has de retornar.
Sens dubte. I més quan tenim ments creatives o creadores, en el que constantment jo veig oportunitats i projectes meravellosos per totes bandes.
Jo l'única solució, a banda de la Far Session, que no la coneixia, és la llibreta en mà, sempre al costat, per anar escrivint. Tot i així, queden moltes coses escrites que no es duen a terme.
Però també és fantàstic, perquè les hem de treure de la nostra ment.
Sí.
Perquè si no, se'ns queden allí parlant i aquest projecte, i l'altre, i l'altre, i acabes amb una... amb una borratxera, permetem utilitzar aquest nom, no? Mental.
Sí, sí, tal qual.
Que llavors el que tampoc ens permet és enfocar-nos realment quan anem a fer una acció d'un projecte concret. Vale? Llavors, enllaço de nou en la Far Session, en el que fem és una radiografia molt concreta cap a aquell client al que nosaltres volem connectar. No, és possible que no siguin inclús el que tenim en aquell moment, però sí que és el que nosaltres desitgem connectar. I posar-nos en les seves sabates, identificar molt bé què és el que necessita, quins són els seus problemes, però no sols els seus problemes funcionals, sinó inclús els seus problemes emocionals, aquells problemes de posicionament, aquells que diran, aquella veu interna.
Això dels de màrqueting ho sabeu fer tan bé, tan bé. Jo crec que de vegades, no?, sou com precisament aquesta radiografia, aquests ratxics que veieu més enllà del que els usuaris, no?, com a usuaris de màrqueting, podem arribar a entendre, no? Realment.
I d'aquí és on neix la nostra proposta de valor. O sigui, quan nosaltres creuem els nostres talents, que és allò que no ens importa fer durant moltes hores, no?, com el que dèiem abans, estar aquí, quan nosaltres creuem els nostres talents, les nostres passions, i ho creuem amb una necessitat d'aquest client, una necessitat de mercat, aquí està la nostra proposta de valor.
Ara et vull fer una pregunta que potser algú es pot plantejar. Jo els talents els he anat trobant de casualitat. De casualitat, i la vida potser professionalment m'ha portat cap a un lloc i els talents són d'una altra banda i al final fas el que pots i te crees la teva pròpia estructura. Però hi haurà persones que potser sí saben quins són els talents o els intueixen, però no saben què fer. O altres persones que no saben quins són els seus talents, no? Però sí que tenen una idea clara d'allò que els agradaria fer o muntar o emprendre. Com els pots ajudar tu a trobar aquests talents?
Mira, jo crec que quan tu ja tens una idea clara que és allò que t'agradaria muntar, quan és allò de dir m'agradaria aquest projecte per aquí o per allà, ja hi ha uns talents darrere. Mira, deixa'm que et posi un exemple, perquè a mi és com que he anat encaixant peces d'un trencaclosques, no? A mi moltes vegades m'havien dit, ets connectora de persones, perquè per mi era un talent natural. Jo coneixia una persona i pensava, ostres, aquesta persona la junto amb l'altra i això...
Ho recordo.
Sí, ens vam conèixer en els inicis, no?
Sí, en aquest inici.
I això m'ho deien molt, ets connectora de persones, i pensava, bé, però com es monetitza això?
Clar.
No? Perquè clar. Com monetitzes el fet de ser connectora de persones? Doncs bé, va haver un moment a la meva vida que va aparèixer l'oportunitat de muntar un coworking.
Wow.
I allí va ser la forma de baixar aquest talent a terra. I allí va muntar un coworking, doncs, no? Això fa 2 anys va muntar un coworking que vam obrir plens i ens ha portat a muntar un segon coworking i allí és... Clar, jo no podia identificar, bueno, sí, hi ha un talent en connectar persones, un talent en dinamitzar comunitats. Bé, els vas descobrint quan et permets hibernar de tant en tant.
Exacte. Per sort o no per sort, però si no et queda altra, el cas és que has de parar en algun moment per poder sentir això que expliques, no?
Totalment, totalment. I jo no sóc cap exemple d'aturar-me.
No.
I sóc molt, no, molt, no. Molt executora.
Entre mig de què ho has fet, això? Seria la pregunta. Ara que dius això del coworking i ja que les circumstàncies ara són de molt de teletreball, penso que donar a conèixer realment el coworking és una oportunitat molt bona que molts freelancers es podrien plantejar. Perquè sí que és veritat que jo m'hi he trobat amb molts clients que fan teletreball, que hi ha una sèrie de conseqüències en la gestió de l'estrès personal, la sobrecàrrega d'estar treballant a casa tot el dia, de no desconnectar, les postures, el fet de no relacionar-te, de perdre aquesta cafetera, no? El fet d'anar a fer el cafè o...
Sí, sí.
Té conseqüències que hi ha persones que no les porten gens bé. I penso que el coworking és una opció encara en aquesta ciutat prou desconeguda que val la pena compartir.
Sí, sí. Nosaltres sempre diem que el coworking és molt més que taules i cadires, molt més.
Per descomptat, i tant.
Molt més.
I tant.
I d'aquí va néixer el projecte, eh? El projecte neix en el moment que jo decideixo caminar sola com a consultora de màrqueting i en plan, dic, bé, a casa no, tinc 3 nens, per tant l'opció de casa es quedava totalment descartada. Però més enllà de dir, és que no vull estar sola en un despatx, que no volia, però era, no, jo necessito nodrir-me d'aquesta comunitat, no? També és veritat que com a consultora de màrqueting col·labores molt amb programadors web, amb dissenyadors gràfics... Però va ser com allí es va encendre una bombeta en què va dir, i un coworking? I vaig tenir la sort de que la meva parella s'hi va sumar ràpidament i allí va sortir el nostre projecte. I és meravellós el que ens ha regalat el coworking.
El coworking que té la Núria és Espai Factoria, és a Reus. El podeu consultar a Instagram, no? I veure les imatges i les fotos, perquè és un espai deliciós, és un espai xulíssim.
Gràcies.
Qualsevol li agradaria treballar allà, ni que sigui de visita, perquè és molt xulo.
Convidadíssims.
Molt, molt xulo. Sí, la veritat és que el tema del coworking penso que heu estat molt encertats, molt innovadors, i és el que dius tu. No és només el fet de poder reduir una despesa o de poder simplificar estructures, sinó d'aportar el valor de comunitat, no? d'estar acompanyat. El que dèiem en la temporada passada de la ciutat que cura, quan parlàvem de les blusons i de la importància que la gent que viu tants anys li dona a tenir una tribu de referència, no? Allà parlaven dels Moai i aquests grups de cinc, però en el fons és igual, és a dir, tu tens un grup de persones en les que et reuneixes amb una finalitat, comparteixes, saps que hi seran allà. Ja no només pel coworking, sé que estàs treballant en Master Heart i m'imagino que això encara aporta més del fet de fer tribu, no? Parla'ns de Master Heart, sisplau.
Master Heart neix per això, per fer tribu. Totalment és un projecte bastant riquin, és meravellós, és fascinant. I va néixer també d'aquestes coses que jo, bueno, el que deia, no? Que soc com l'executora i no tinc una idea al cap i dic, pues vinga, jo pim-pam, la baixo a terra, no? Què pot passar? Ho provem, que és el que hi ha. I recordo que un dia vaig llançar un vídeo per a Story i vaig dir, ei, gent de Reus, algú vol muntar un mastermind? Perquè jo no sabia el que era, igual com coworking, que vaig explicar molt què és el coworking, no? El mastermind també vaig veure que existien grups de mastermind i vaig dir, anem a provar.
Que són grups de mastermind?
Grups de mastermind són grups d'empresaris, emprenedors, en el que et reuneixes per nodrir-te els uns als altres, generalment doncs, són de diferents sectors, i són gent que estan en fases similars de projecte. Llavors et reuneixes, doncs, depèn la freqüència, un cop al mes, serveix per fer networking, serveix per desencallar doncs, quan has desencallat en algun moment, per compartir, per fer tribu. El que, bueno, em vaig sorprendre doncs, que quan jo ho vaig llançar van haver moltes noies que es van animar, i parlo de noies perquè a dia d'avui som tot dones emprenedores. En el dia que jo vaig obrir Mastermind era homes i dones, però curiosament...
Curiós.
Jo, està clar que amb qui ressono, no? Segurament, tot i que acompanyo a molts projectes d'homes, però bé, en el cas del Mastermind va néixer tot amb dones.
Suposo que també la necessitat que tenim les dones de fer aquesta tribu és diferent a la que poden tenir el sexe masculí.
Perquè en prenem diferent, és així. Hi ha altres energies,
altres
passions,
necessitem
compartir.
I potser no, o no tothom, o no és la tendència, potser.
Així és. Llavors, el que sí que em vaig donar compte és que aquests grups de mastermind que jo vaig crear... Si no hi havia una dinamització, si no hi havia un acompanyament, hi havia un risc de que es diluïssin, no? I llavors va ser quan vaig dir, bueno, doncs jo els acompanyo. Llavors acompanyava tots els grups de Mastermind, no? Fent aquest paper una mica de moderadora. I ràpid em vaig donar compte que jo no estava fent Masterminds.
Ah, no?
Que jo estava fent Master Hearts. I vaig canviar el Mind pel Heart, no? I allí és on em vaig sentir còmoda. De dir, els Masterminds tenen una estructura molt masculina, una energia molt masculina, en el que tu tens 5 minuts per compartir, 5 minuts jo et faig un feedback, aquí hi ha un moderador, aquí hi ha un secretari, i llavors jo amb allò no em sentia gens còmode, és a dir, quan jo obria un meló en què hi havia una noia que no compartia o que necessitava en aquell moment ser sostinguda, jo no li podia dir que els seus 5 minuts s'aturaven, saps? I bé, m'anava madurant el projecte. Aquest estiu em vaig aturar perquè, bueno, degut al confinament vaig començar a fer les Master Heart Talks, que van tindre una super rebuda i vaig tenir moltes sol·licituds per entrar al Master Heart. Llavors vaig dir, Núria, vale, t'has d'aturar i has de veure, has de sentir si és un sí o és un no, i si és un sí, quin format li dones. I així va ser, vaig aturar-me, vaig reflexionar molt sobre el projecte, quina estructura i quin format i quin contingut i quina aportació de valor, sobretot, quin valor jo li volia aportar. I bé, vaig crear el Master Heart 2.0, que és el que estem fent ara, on som 33 noies emprenedores del Camp de Tarragona.
Déu-n'hi-do, que entenc que el 2.0 és la versió millorada encara.
Clar, sens dubte.
Amb tots els coneixements, no,
sí,
de les edicions
és que
anteriors.
Tot això és el que estic transitant, jo aquest coneixement, jo no hi ha cap màster de Master Heart.
Bé, jo suposo que tot això t'aporta, primera, l'experiència que hi ha a rastres, no?, d'haver treballat en màrqueting, i l'altra, de veure els problemes que pateixen les persones que emprenen i que gestionen projectes, i que això et dona aquesta capacitat, m'imagino, de detectar com reconduir quan un té una baixada o una pujada dintre de la seva motivació personal o enfocament. No sé, explica'ns.
Sí, perquè és que no és tant en tenir sols una tribu que et sosté, que això és fantàstic, sinó que tenir una tribu que t'entén.
Que t'entén i que t'empeny.
Clar, que t'entén i que t'empeny, i que t'empodere.
Exacte.
Que t'empodere. Avui al matí hem tingut la sort de compartir amb la Nieves Villena, una coach financera, no? Amb ella una sessió Master Hair, i ha sigut fantàstic, perquè crec que hem sortit totes empoderades d'allí, no? Amb una altra mirada, una mica inclús més enamorades dels diners, no? Que és aquest tema, no? Que també tenim tantes limitacions mentals en això. Llavors, veure aquest poder de la comunitat és meravellós. I quan estàs de baixón i pots escriure en un grup i dir, noies, és que em trobo així, em trobo així, i les altres t'empoderen a pujar, o simplement som mirall. Perquè quan nosaltres fem les sessions de Master Hair, al final parla una i dius, pues que no, sí, o sigui, no és una, és que som totes, ens fem mirar les unes de les altres, no? I veure que hi ha algú que ja ha transitat el mateix que tu i no està sola en això, t'ajuda a tirar endavant, t'ajuda a tornar-te a posar en el teu centre, a tornar a connectar amb la teva essència i a tornar a veure el teu far.
Exacte, perquè sí que és cert que quan estàs sol és fàcil que deixis de veure aquest far, o que el teu propi estat d'ànim t'allunyi, simplement perquè realment la vida és així, i uns dies estàs amunt i uns dies no estàs tan amunt, i uns dies hi ha conflictes o hi ha entrebancs i allà està, i és el dia a dia, és que la realitat és aquesta. És molt interessant la idea i suposo que més que interessant, molt útil i molt reconfortant, no? Saber que si vols emprendre, si no n'estàs segur, si no saps com fer-ho, sempre hi haurà opcions, no? Que surten dels convencionalismes del màrqueting, però que es basen en el màrqueting, de fet.
Sí, al final la base del màrqueting, que és arribar al teu client i presentar-li el teu producte, és aquesta. Però és cert que molta gent sent la paraula màrqueting i és que això no és per a mi. La Far Session no deixa de ser un pla de màrqueting. És així, és a dir, vale, identifiquen quin és el teu far, identifiquen quins són els teus objectius, que els teus objectius van lligats totalment amb uns resultats econòmics. Perquè no ho podem perdre, això.
No,
és a dir, el nostre
tant.
Projecte és sostenible en el temps a mesura que sigui rentable.
És així. Com ja veieu, la Núria ne sap molt de màrqueting, de finances i de com arribar al client. Ella és una crac que sembla que parli molt amorosament i de fet parla molt amorosament, però mai s'oblida de quin és el seu focus, d'on vol arribar i de com aconseguir-ho. I és sorprenent l'eficàcia i la resolubilitat que té, i treballar amb ella és impressionant.
Gràcies, Mercè.
A mi em vas ajudar molt en el seu moment. Jo vaig aprendre moltes coses, entre anades i vingudes, moltes, però com tu molt bé dius, cadascú estava en el seu moment, en el seu procés. Jo crec que hem avançat tots molt des de que ens vam conèixer, perquè les coses han evolucionat molt de pressa en alguns sentits. I és cert que les circumstàncies que compartim ara, malauradament, ha fet que molta gent perdi la feina, no? I que el fet, moltes vegades, ja no només de ser dones i mares, sinó també molts homes que han perdut la feina i es troben amb una edat i amb una preparació molt, molt competent, es puguin plantejar com no deixar-se vèncer, no? Per aquestes circumstàncies, i plantejar-se emprendre o plantejar-se, d'alguna forma, no dependre de ningú per poder-se'n sortir. Què em diries, precisament, d'aquest romanticisme que anomenaves abans de l'emprendre? Tant de moda, però a la vegada, doncs, amb els seus perills, no?
Totalment. Clar, em sortir-te, que no sé si tothom té tarannà d'emprendre, saps?
Per descomptat, sí. Això és el primer. Això, primer, que ens hem d'escoltar, com dius tu.
Clar, llavors és important que aquesta part tan romàntica que ens han vengut, doncs hi posem una mica, traiem aquest velo i que hi posem realitat, no? En què bé, hi ha vegades que tot funciona molt bé, moltes vegades quan funciona molt bé, i ara estic rodejada de companys que estan desbordats de feina, i jo mateixa, en aquests moments en el que estem en aquest moment de transformació, no? De reinvenció, que inclús pues, gent que s'ha quedat sense feina, o gent que el seu projecte ha fet un miratge totalment i el salt digital ha sigut com... No t'atrevies a saltar al món digital, doncs dale, Vale.
Sí, sí, corre,
sí,
corre.
Corre, corre. Per tant, companys meus que pues, bueno, fan webs, disseny, bueno, molts dels que estem al coworking estem ara fent vinya, però no per falta de feina, pel contrari, perquè estem desbordats. Llavors, gestionar-te tu, la teva feina, aquesta responsabilitat de trobar els límits cap a tu mateix, trobar els límits cap al client d'una forma amorosa, també entenent-la com una forma d'amor propi, no és sempre fàcil. No
per
és sempre
descomptat,
fàcil.
El desbordament és un dels perills que moltes vegades toca restablir per temes d'equilibri personal, no? Perquè al final possiblement és una de les causes d'estrès que més malament portem, no? I que ens xucla, ens acaba absorbint, t'acaba fent que perdis, no?, aquest centre o aquest moment d'aturada. Però sí que és veritat, no?, que ara hi ha moltes desigualtats, hi ha molts negocis que han anat molt bé precisament per la crisi, per les circumstàncies, sí. I altres que no han anat tan bé, però el que sí que hi ha és una necessitat de reinvenció forçada.
Totalment.
Forçada, totalment. Perquè la vida és com que ens arrastra en aquesta corrent. I llavors aquí és on jo us convido a conèixer la Núria i si això, el tema d'emprendre, el tema de compartir us ronda pel cap, no deixeu de seguir-la, de consultar i de, si més no, tenir una first session per saber on esteu i on voleu arribar. Connectar amb els teus talents i oferir-los al món. M'ha encantat. Mujeres de Luz és una recomanació de lectura que ens ha fet la Núria pel podcast d'avui. És un llibre de Rebecca Campbell. Digues, Núria, per què?
Doncs mira, per mi és un llibre que tinc a la meva tauleta de nit i simplement obro. Hi ha missatges sempre. Hi ha missatges sempre. I és un llibre que és el que et convides a connectar amb la teva llum. I bé, la Rebecca ens són missatges com quan tu realment connectes, t'alinies amb la teva essència, amb la teva llum, el teu propòsit, l'univers fa la seva feina.
Brutal. Què ens llegiràs ara?
Doncs us compartiré un fragment dels que tinc marcat, és d'aquests llibres que ja veureu que si acaben a les vostres mans no podreu deixar de marcar. I un fragment que diu: salta i zambulla't en ti. Salta, lánzate, no titubees, zambulla-te de cabeza, en tu plenitud, tutuidad, contradicciones, imperfecciones, rarezas, fabulaciones, todo incluido. Al hacerlo, claro que quizás descubras que no cabes del todo, pero solo porque, para dar cabida a tu grandeza, tal vez necesites un poco más de espacio.
Una abraçada enorme, encantada. Em sembla curt el programa, però sempre em sembla curt. Estaríem xerrant hores i hores i no acabaríem mai. Així que...
Ens queda una excusa per tornar.
Sí, sí, sí.
Ha sigut un plaer.
Moltes gràcies,
a
Núria.
A tu, de veritat.
Amics, amigues, amb uns quants llibres que de ben segur us apassionaran, us deixem deures fins al proper programa. Feu cas a la Núria, feu cas a la vostra infermera de capçalera i si ara toca hibernar, no patiu. El vostre cos us ho agrairà, això sí. Feu una hibernació conscient. Perquè a la primavera, quan tot hagi passat, pugueu florir amb el vostre màxim resplendor. De moment, toca manteta, xocolata calenta i una bona dosi de coneixement per nodrir l'ànima. Des d'aquí, desitjar-vos de tot cor molts espais d'aprenentatge interior que us portin cap allà on realment hi vulgueu ser. I si fem cas a la natura, gaudirem de la introspecció i de la transformació, de la reconstrucció. Fem de nosaltres millors persones per unes millors vides. Com sempre, amb molt d'afecte, la vostra infermera de capçalera. Jo sóc Mercè Milán i has escoltat La ciutat que cura. Esgarrapant moments de connexió amb l'ànima, espero arribar a tu i a moure't per dins. Que la música et beneeixi i que faci que el teu esperit voli.
A continuació escoltaràs... Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.